Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que des de l'any 1995 intenta entendre el que fem els humans amb la tecnologia i amb internet i explicar històries a partir d'aquesta excusa, a partir d'aquesta raó. Com sabeu, aquesta temporada en podcast des de vilaweb.cat i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, especialment les emissores del grup La Xarxa. Com sempre, en Martí Crespo, què tal, Martí?
Hola, bon dia.
En Joan Jofre.
Que no he dit res fins ara.
Que no has dit res fins ara, vas millorant. A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. Jo estic molt content perquè el nostre convidat és un gran historiador, el Francesc Xavier Hernández Cardona. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
I ara és quan ve allò de que alguna gent diu: i què pinta un historiador amb internet? Doncs el Xavier és un dels coautors del Museu Virtual de la Guerra de Successió, teclegeu guerradesuccessió.cat, i és un dels autors d'un estudi que ha fet molt de soroll. No sempre, quan es fa soroll, no sempre es fa soroll en la direcció adequada, que ha intentat analitzar una mica els fets que van passar ara fa 300 anys, i a partir d'això anirem parlant, com sempre, en l'Internauta, en direcció desconeguda, però sempre endavant.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El Martí Crespo avui ens ha aparegut, ho expliqui perquè no ens esteu veient la ràdio d'aquestes coses, amb una samarreta de Xat i Barrenell de les Cendres. La va socarrar precisament el rei de mala memòria. Aquesta samarreta és la que va fer molt popular el David Fernández al Parlament, no?
Ha vingut vestit per l'ocasió.
Ha vingut vestit per l'ocasió de socarrat i, com sempre, com cada setmana, ens situa en el tema que anem a tocar.
L'informe de Martí Crespo.
La setmana passada es va inaugurar a Barcelona, aprofitant la data de l'11 de setembre, el Born Centre Cultural, que és un nou espai al voltant de les restes del barri de la Ribera, arrasat fa 3 segles, com Xàtiva, a causa de la Guerra de Successió. L'obertura de l'antic mercat del Born, rehabilitat i museïtzat, també marca el començament dels actes oficials del tricentenari dels fets del 1714, l'any vinent. Sobre la Guerra de Successió, el tron hispànic del primer quart del segle XVIII, n'hi ha a internet des de fa uns quants anys unes quantes eines molt bones que ajuden, doncs, una mica a entendre aquell decisiu conflicte, doncs, que va superar fins i tot els límits de la península ibèrica. Hi ha, per exemple, 11 setembre 1714.org, iniciativa d'un particular, i també el que esmentava en Vicent, el Museu Virtual de la Guerra de Successió, que és guerradesuccessió.cat, impulsat en aquest cas per la Universitat de Barcelona. Els dos autors materials, diguem, d'aquest últim portal de referència, en Xavier Rubio Campillo i en Francesc Xavier Hernández Cardona, que ens acompanya, són els que han signat, juntament amb José María Cela, un article publicat enguany a la revista Journal of Simulation, on, per mitjà de la supercomputació, han mirat de descobrir els errors i encerts de les forces austriacistes i les borbòniques al camp de batalla. L'estudi, que simulava el comportament de les files de cada bàndol per comprovar-ne, doncs, l'efectivitat, s'ha desenvolupat al Barcelona Supercomputing Center per demostrar també, doncs, que la supercomputació pot aportar moltes coses, fins i tot en disciplines com la de la història.
És curiós, no? Perquè, o sigui, ara sabem per què van perdre?
Bé, no és ben bé així, eh? És a dir, l'estudi és un estudi parcial que estudia a nivell tàctic com reaccionen els diferents exèrcits en una situació a partir d'una determinada cultura i tecnologia. Per tant, tindríem dues coses amb les preguntes que heu fet, no? Una, que pinta la supercomputació
amb la història.
Això ens agradaria saber-ho.
Això és l'important, i l'altre és un exercici dels molts que poden fer-se i que es faran, que no se'n fan masses, però que és un tastet, diguem, no? Llavors podem començar pel que us faci més gràcia, pel paquet gros o pel paquet...
No, comencem pel tastet, perquè sí. genera
el tastet, genera
molt d'interès.
El tastet, cosa curiosa, perquè he vist també interpretacions a internet absolutament sesgades, no? Simplement amb el grup nostre de recerca, l'enginyer informàtic, és el Xavi Rubio, que és un gran historiador, a més, diguem, no? Va començar a simular, diguem, no? A simular comportaments en camps de batalla. Ell és l'encarregat del que seria la recerca més social i d'humanitats a dins del supercomputador, diguem, no? Llavors, bé, va distribuir, depèn a partir de les fonts que tenim, com treballaven militarment els anglesos, no? Com es distribuïen en fila, quin tipus de foc feien per pelotons, com ho feien els francesos, com ho feien els catalans, introduint les variables pertinents i movent la màquina de veure què passa i quin més eficient, en teoria, movent, diguem, diferents variables, no? En la qual depèn del foc de fusell, si començava per una banda o per una altra, produïa uns efectes a nivell de punteria, a nivell de disgregar les línies enemigues i també introduir el factor d'estrès. Els soldats, alguns que esteu aquí per edat, recordareu les manifestacions d'abans, de l'època antiga, diguem, no? Que les manifestacions començaven a dispersar-se pel lloc que no es veia la policia, precisament, no? És una manera que l'exèrcit passa així. Quan un soldat comença a córrer, comencen a córrer tots, diguem, no? Per això, precisament, moltes vegades els oficials es posaven al darrere amb les llances per evitar la desbandada. Llavors, tot això és el que s'ha simulat, doncs, a partir de computació i de veure, doncs, quin sistema era el més eficient, tenint en compte que és una primera experiència que no demostra de manera definitiva res, diguem, no? El sistema, doncs, francès sobre el paper de disparar tots els soldats, doncs, a la vegada sembla més eficient que l'anglès, que disparaven per pelotons, o que el català, que disparaven de manera selectiva, en principi, no? Però estem a les beceroles, diguem, no?
Però això n'hi ha molts exemples o és molt pioner? Perquè a mi em crida l'atenció, és a dir, jo trobo, evidentment, que per a un historiador ha de ser fascinant això, no? Perquè d'alguna forma és com viure-ho en directe, no? Però, clar, això requereix una quantitat de variables enorme a tindre en compte, no? Sí, perquè sí. No ho podem pensar des del nostre apriorisme d'avui, no?
No,
hem de mirar fins als detalls més petits, no?
I, a més, clar, la simulació que hem fet nosaltres, diguem, és simplement pel que ateny a fuselleria, hauries d'introduir, doncs, altres variables, diguem, no? Que cada vegada es podran introduir més, artilleria, cavalleria, la capacitat, doncs, de decisió, etc. No? La filosofia del tema, que és la interessant, és, bé, la història no és una ciència experimental, no podem... Algunes coses poder sí, però en general no és una ciència experimental, no podem, encara que tinguéssim els batallons i poguéssim posar a disparar amb la mateixa quantitat de la gent de l'època, les altres variables, l'estat d'ànim, la punteria, el que sabien, el no sé què i tal, doncs varia molt. Per tant, el passat no es pot repetir, nosaltres no sabem el que va passar, no podem experimentar en la batalla de Waterloo, en la batalla d'Almansa, diguem, no? Però, la computació obre una porta extraordinària, que és a la porta de la simulació. Llavors, no tenim un laboratori, però a 10 anys vista o 20 anys vista, tota la recerca històrica passarà per lo que serà simulació computacional, no? És a dir, introduir les variables i tractar-les de manera que puguis veure què passa quan varia una variable i muntant moltes variables, diguem, no? Des de la capacitat de decisió dels comandaments en el cas d'un combat o dels criteris pels quals la gent emigra, diguem, no? És a dir, estem davant d'una frontera en la qual una ciència que encara es mou en paràmetres del segle XVIII, XIX, un historiador que va a l'arxiu i pren notes amb un ordinador, amb un notebook, amb això, com a molt, a el que serien neolaboratoris on podrem experimentar a partir de la simulació les més diverses situacions I si bé mai ens donaran conclusions definitives, sí que ens donaran més dades sobre això. Per exemple, ara el superordinador que jo conegui estan experimentant sobre l'experimentació, sobre la immigració gambiana a Catalunya, no? Models doncs, de per què migra la gent, i quins són els criteris i tal, i després també han estat treballant força temps sobre el per què de l'extinció del Neandertal, diguem, no? Amb hipòtesis doncs, que resulten interessants, diguem, no? Que avui no toca, però que també... És a dir, el futur, igual que la biologia, des de que es va maridar en la informàtica i va generar doncs, la bioinformàtica, la biotecnologia, etc., ha canviat radicalment el panorama. És a dir, la història que coneixem ara, repeteixo, segle XVIII, segle XIX, canviarà radicalment. És a dir, el factor tecnològic serà absolutament important i, en fi, tot el que seria la simulació informàtica tindrà un paper absolutament preponderant.
I això els teus col·legues com ho accepten? Ho dic perquè els historiadors són així, ara parla en general i no és just mai, no? Però sempre n'hi ha aquest punt com una mica sacramental, no? De que, recordo, per exemple, una polèmica que em va divertir molt fa molts anys. Si no recordo malament, era el Marc Bol, tenia un llibret preciós sobre les miniatures aquelles del duc de Berwick, que ell es va dedicar a mirar-les, a veure si el tall del blat era ran o era alt, i ho comparava amb les taules amb les taules numèriques de l'època i deduïa si n'hi havia gana o no n'hi havia gana, i la polèmica que li van muntar, perquè deien que allò era subjectiu, que allò no era fer història com calia, no? Ara, si a un historiador d'aquests li dius que jo he posat en una màquina informàtica això i me dona això, l'historiador ja està preparat per acceptar aquest repte o no té més remei i ja s'apanyarà?
Mira, els historiadors entenen poques coses en general, eh? En general des de sempre, eh? Si tu li preguntes a un historiador com anirà el futur, doncs normalment acostuma a donar unes visions molt esbiaixades. Òbviament no és la seva funció, però d'alguna manera, si tu coneixes unes determinades variables i el sentit de la senda i de la cultura i com evoluciona una temàtica, hauries de tenir una certa capacitat de prospectiva, diguem, no? Llavors és un índex. Jo diria que hi ha problemes, això que dius és cert, és a dir, la nostra historiografia concretament la catalana és una historiografia, jo diria, pobra, amb pocs recursos, molt ancorada amb el passat, utilitza molt poc la tecnologia, no solament el tema doncs, de la simulació, d'acceptar teoria de jocs, que hi ha d'altres doncs, ciències que utilitzen sistemàticament teoria de jocs per replantejar-se com han anat les coses, bueno, segur que passa una enquesta, la majoria de gent no sap el que és, diguem, i per descomptat el que serien les aportacions del que també serien altres enginyeries, no? Doncs prospecció geofísica, fotografia aèrea, la reaplicació dels més diversos tipus d'analítiques a l'entorn doncs, de la recerca històrica, estem fluixos. Els arqueòlegs estan una mica millor perquè són gent doncs, més avesada doncs, a treballar amb aspectes tecnològics i tenim gent doncs, més competitiva en aquest camp, tampoc res espectacular, però el que és la història nostra encara està molt anquilosada amb el passat i si li sumes també una situació de dependència excessiva a les variables polítiques, diguem, això ha passat, diguem, ha fet que sigui un sector molt, molt anquilosat, diguem, i que reacciona malament davant de les novetats. A Europa no és que s'estigui millor, però amb el món anglosaxó sí que comencen a haver doncs, treballs interessants que apunten amb aquest canvi doncs, de rumb.
Això una mica et volia preguntar, és això, vull dir que deies que aquí, diguem-ne, estava molt... com molt estancats o poc propensos a avançar, però volia saber això, si hi havia algun lloc on més aviat doncs, sí que s'estava apuntant cap a aquesta línia. I després l'altra cosa és el que t'havia preguntat el Vicent, però al final no sé si s'ha acabat de respondre, és si la investigació aquesta que heu fet aquí, encara que sigui parcial o les beceroles, és pionera en certa manera, ja no només a casa sinó en l'àmbit europeu o mundial, o ja hi ha treballs en aquest sentit?
Mira, en tota l'estratègia que nosaltres portem com a grup d'investigació transversal, perquè tenim, treballem força amb el tema del conflicte, i el treballem tant des del punt de vista del vessant arqueològic, diguem, com amb el vessant tecnològic i històric, diguem, no? És a dir, en aquests moments, pues, treballant a l'entorn de... El que estem treballant ara, sobretot, és guerra de successió, d'una banda, guerra civil espanyola, d'una altra, i guerra civil de César i Pompeu, diguem.
És a dir, aquesta
guerra,
està bé.
La cesariana, guerra civil doncs, del primer abans de l'era, diguem, no? Llavors, pues, per exemple, tenim treballant des de gent que treballa en supercomputació, com és el Xavi Rubio, gent que treballa en tot el que seria prospecció geofísica, GPS, GIS, sistemes d'informació geogràfica, que ho apliquem doncs, a les diferents excavacions, i propostes, i historiadors purs i durs i arqueòlegs purs i durs, a banda d'arqueòlegs, didactes i iconògrafs, diguem, no? Volem imitar una mica el que es fa sobretot a l'entorn, als entorns del Regne Unit, a on sí que la definició d'equips interdisciplinars on hi hagin historiadors, arqueòlegs, pedagogs, experts en turisme i tecnòlegs, doncs està bastant més integrat. Pues, no sé, la gent nostra treballa bastant a la Universitat de Glasgow, amb la gent que tenen més relació doncs, amb els que van investigar la batalla de Culloden, que és, bueno, és l'almança dels escocesos, diguem, no? I realment estem aprenent molt, diguem, no? Perquè això que aquí pot semblar extraordinari d'utilitzar un ordinador o de fer recreació històrica, diguem, clar, allà és normal, diguem, no? Però clar, jo si haig de parlar de com es dispara el segle XVIII, no ho puc fer si no disparo un fusell del segle XVIII. Per tant, el primer que haig de fer, però també haig de fer no solament estudiar i distribuir tot el que tingui d'informació de simulació, sinó també anar-me en un dia al club de tiro de Toqui, de Sabadell o de Sallent i tal, agafar un fusell de banc càrrega i veure aviam què passa amb això, diguem. Segur que seré menys destre que els de l'època, però l'experiència directa que t'aporta des d'un punt de vista d'arqueologia experimental és molt important. O sigui, la meva visió des de que he disparat amb arma de banc càrrega sobre el que pot ser un camp de batalla del segle XVIII i, o el que no, varia molt, diguem. És a dir, es tracta d'incorporar totes les variables que puguis, des de les més subjectives, les més empàtiques, diguem, que tu estàs, amb aquestes que seran realment les eines més extraordinàries que serà la simulació, en què nosaltres puguem anar entrant variables, programant-les i veure què passa si un comandant, estic posant l'exemple militar però serveix en qualsevol altra variable, política, econòmica, etc. Perquè clar, hi ha disciplines com pugui ser doncs, l'economia o la politologia que la teoria de jocs ja l'utilitzen des de fa decennis, diguem, no? En canvi, en història, l'únic exemple precisament és el que va fer el Xavier Rubio en la tesi seva, que vaig tenir doncs, l'honor, diguem, també de dirigir, tot i que la va fer pel seu compte, diguem, no? Però d'alguna manera, que va simular a partir de teoria de jocs, doncs, tota la batalla a l'entorn del setge de Balaguer, i molt, molt interessant, és a dir, la matematització de la història, És a dir, saber que fins i tot una campanya militar es pot resumir amb una funció matemàtica, doncs no deixa de ser una aportació important. Però l'escolàstica, òbviament, com a qualsevol comunitat científica, no es deixa impressionar fàcilment, no? I més en el cas dels historiadors, que és una comunitat científica amb poca projecció tecnològica, diguem, Ja us ho dic, els arqueòlegs una mica és diferent, però bueno, ara, per exemple, no sé si parlo massa, la recerca que estem fent sobretot amb arqueòlegs, l'estan fent a porta amb arqueòlegs de la UB, amb l'empresa SOT, a Oristà. És un lloc impressionant, És un campament romà, pompeià, diguem, segurament, col·locat a dalt d'un cingle, i a banda d'utilitzar les tècniques arqueològiques doncs, sistemàtiques, tradicionals, doncs, hem passat, òbviament, el georadar per tot arreu, per tant anem una mica orientats a on hi ha, en quins espais són fèrtils o no, i després tota l'extensa rodalia de la zona l'hem prospectat de la següent manera, utilitzant detectors de metalls, i GPS, i anem localitzant els claus de les sandàlies dels legionaris. És a dir, és una batalla en la qual intervenen És que és, no, no, és divertit, eh?
No, no,
més... no, no, és que jo estic veient la cara del Vicenç.
No, no, però a
més... Quan has dit allò dels claus...
No, però eficaç.
Sí,
és a dir... Tu posa't a buscar claus de sandàlia de legionari així...
Pots.
A cegues, pots parar boig.
És una batalla molt gran, curiosament, al centre de Catalunya, perquè hi ha un setge, han sortit d'Ardells de catapulta, almenys implica dos legions, és a dir, estem parlant, o tres legions, perquè hi ha campaments al voltant, és un setge important. Llavors, què fem? A les zones amb el detector de metalls anem recollint els claus de les sandàlies. Els romans són els únics que gasten claus a les sandàlies, en tenen uns 50 cada sabata, diguem, no? Llavors, clar, van caient. Llavors, amb el detector de metalls, tu els agafes i els marques amb el GPS, diguem. I al final doncs tens un mapa de claus de sandàlies de legionari que et dona el que serien els punts calents de la zona, diguem. Clar, sembla una aquesta és una metodologia fàcil, però tampoc s'aplica massa, diguem, és a dir, tot el que són sistemes d'informació geogràfica, de la detecció, treballar en tot el que sigui tecnologia, doncs va traçat, diguem, però és apassionant, no cal que t'ho digui.
El que estava pensant ara és que davant d'un fet històric on hi hagi diferents hipòtesis, vosaltres podeu fer simulacions i llavors escollir o poder saber quina és la hipòtesi que més s'ajusta al que va passar.
Sí, naturalment, és a dir, el que et serveix la simulació mai et dona la certesa absoluta de com va anar un fet, però sí que et permet més... focalitzar més a l'hora de fer una hipòtesi, diguem, no? És a dir, ara decideixo doncs que el rei Pere el Catòlic doncs s'havia pres unes copes, un tòpic fals d'altra banda, diguem, no? Per la batalla de Muret,
però molt estès.
Molt estès, sí, perquè ja això és el que deia la crònica de son fill, que havia estat educat per Simó de Montfort, no? I que anava a dir de son pare si havia estat educat pel que l'havia matat. No, era una bellíssima persona, però el catòlic, i ho va fer molt bé i va tenir mala sort, simplement, no? Però, efectivament, tu pots anar posant variables que afecten a la tecnologia, en el cas dels exèrcits, però podríem atendre a qualsevol cas. És a dir, nosaltres, a dins de lo que serien les tradicions científiques, sintonitzaríem més aviat amb el que seria l'evolucionisme, que no vol dir el darwinisme social, ni molt menys, però sí que les coses evolucionen i que els models de societat o de decisions es van seleccionant en funció de que siguin més eficaços. I en un camp de batalla que has de decidir molt ràpid, es van seleccionant, òbviament, allò que és millor, no? Per exemple, tot el tema de la batalla de l'Ebre, que ara el començarem a treballar bastant, doncs també a nivell de simulació informàtica, és una batalla apassionant des del punt de vista tècnic, d'historiador, perquè els republicans van seleccionant una determinada manera de combatir i els nacionals s'hi van adaptant i contestant, diguem, no? I els franquistes comencen doncs com a la Primera Guerra Mundial, bombardejos i assalts massius d'infanteria. Els republicans responen amb una tècnica de fortificació molt depurada. Els nacionals responen amb aquesta tècnica de fortificació depurada utilitzant la cooperació interarmes, diguem, no? És a dir, l'aviació més l'artilleria més l'artilleria de llarga distància. Els republicans responen en contraatacs nocturns. I això, doncs, per exemple, ho estem constatant a la que estem excavant ara, que és l'últim dia de la batalla de l'Ebre, la Fatarella, on les posicions republicanes tenim documentats com són assaltades, que són assaltades amb artilleria, amb aviació alemanya, amb aviació italiana, i finalment amb els tancs, perquè els nacionals, al final de la batalla de l'Ebre, fan, els nacionals, que són, és Bontoma, que és un alemany, diguem, no? Decideix que els tancs ja no ataquen mai més d'un en un, els ajunta tots, al davant posa els T-26 que ataquen a Cunha i fa les primeres càrregues de tancs per al·ludir del que serà a Polònia, són les que fan els franquistes per trencar la línia de la batalla de l'Ebre. A tot això hem arribat, diguem, a partir de l'anàlisi històrica, a partir de la teoria de jocs, a partir de simulacions. També hem utilitzat jocs de taula, per recrear espais, perquè d'alguna manera també tenen els seus avantatges en determinats moments, però diguem la peça reina, diguem, serà doncs la simulació computacional, que el problema que tenim és que falta de recursos, diguem, perquè clar, en història hi ha poc recursos per en aquest camp poc, i falta de gent preparada. És a dir, ara tu vas a buscar-te un becari que sigui enginyer informàtic per treballar història i no, és que no el trobes. Els historiadors no en tenen massa idea de tema de que puguin programar. Comencem a tenir-ne algun, però els historiadors, els informàtics que treballin o que tinguin suficients coneixements d'història, poca cosa.
Això ha de ser realment complicat, no? La introducció de variables, per exemple, una batalla que és un escenari riquíssim en variables, no? Des de la temperatura, si plou, si deixa de ploure, si van calçats, si van mal calçats, si la pólvora es mulla, si el no sé què. Clar, això deu ser un esforç de programació tremendo, no?
És un esforç tremendo, diguem.
I de recollir aquesta informació primer.
Sí, que la tinguis, que la tinguis, que la pots suposar, però també, aviam, els companys de biotecnologia, amb els darrers anys, el gir doncs, que ha anat fent doncs, la biologia també ha passat per aquí. És un problema de cultura, també, de que la nostra gent, els nostres investigadors, han d'entendre que la modernitat, diguem, en quant a recerca, també passa per la utilització i a l'aprofitament de tots els mecanismes doncs, que tinguis a l'abast, diguem. I aquest és un problema cultural important, perquè quan dius, bàsicament, si posem a l'exemple doncs, dels camps de batalla, el que tindries que compte és, primer, la tecnologia. Hi ha uns que tenen unes armes millors que les altres, val? Però això no vol dir necessàriament res, que tu tinguis una arma millor no vol dir necessàriament que guanyis. Juga't la tecnologia, et juga la cultura també vol dir organització, és a dir, hi ha una senda cultural, hi ha exèrcits que estan acostumats a lluitar d'una determinada manera. Tampoc és massa diferent del futbol, és a dir, per exemple, la cultura Guardiola no és diferent del sistema estratègic dels manípuls romans. Ell dissenya un sistema de combat, Guardiola, que pot afrontar enemics de molt diferents procedències culturals, diguem, que ha aguantat fins que el Bayern el trinxa amb una superioritat muscular, diguem, gairebé, no? Vull dir que no són problemes diferents, estem parlant moltes vegades de lo mateix. Tindries tecnologia, tindries cultura i després tindries teoria de la decisió. No és el mateix que hi hagi una persona raonable al davant dirigint segons què que hi hagi una persona que no tingui massa encert. Aquestes tres són les bàsiques, teoria de la decisió, per tant, el que decideix en un moment donat, després el que seria la cultura i després el que seria la tecnologia. I després tindries, òbviament, el que deies tu, a l'entorn, si plou, si no plou, si... Els catalans i els valencians, diguem, són combatents extraordinaris. Encara ho som, pel que sembla, no? encara ho som, però són extraordinaris. I en el segle, finals del segle XVII i segle XVIII, són gent lliure, diguem, no? I aquesta llibertat es manifestava, sobretot aquí, per l'usatge Prínceps Nanque, era part de les Constitucions de Catalunya, és a dir, a tu el rei no et podia obligar a anar a la guerra. Els catalans estaven lliures, a València amb algunes matisacions, de anar a fer el servei d'armes. En canvi, quan algú entrava a la terra, el príncep tenia la potestat de cridar la gent del poble perquè acudís amb les armes a defensar la terra. De tal manera que tu tenies el deure i el dret de tenir a casa armament, diguem, no? Com els suïssos, ara. Llavors això feia que era una gent que tingués una cultura del maquinari bèl·lic, militar, molt desenvolupat, i que estiguessin avançats a l'ús de les armes, i a més els hi agradaven molt. Similar ara, pensant amb els segles, diguem, els americans encara han conservat part d'aquesta cultura que també els hi ve del segle XVIII. Ells eren lliures al segle XVIII en tant en quant que podien doncs, tenir armament. No? Això també ens vindria amb un tema tecnològic, perquè la superioritat militar catalana i valenciana també, perquè no està clar d'on ve l'invent, és sobretot per la famosa Pany Miquelet, diguem, que no sabem si és valencià o si és català, però en tot cas ve del nostre àmbit.
Després en seguirem parlant d'això. Això és l'internauta, estem parlant aquesta setmana amb Francesc Xavier Hernández Cardona, arran la Guerra de Successió, guerradesuccessió.cat. Continuem amb l'internauta.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta parlant amb Joan Jofre, Martí Crespo, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres i Francesc Xavier Hernández Cardona sobre la guerra de successió, però ara, com cada setmana, el parèntesi savi del Joan.
En Joan Jofre t'ho arregla. Més informació a comunicacions.cat.
Què ens arregles aquesta setmana, Joan?
Mira, aquesta, com que és la primera setmana i ningú ens ha preguntat res per arreglar, m'he pres la llibertat de donar consells.
Va.
I he aprofitat que es celebren moltes coses aquesta setmana. Es celebra que fa 8 anys es va aprovar que existiria un domini.cat.
Uh-huh.
Es celebra que arrel de la diada els senyors del domini.cat estan fent un 50% de descompte a tot el que es vulgui renovar, o qui es un 60% si es renova, o un 50% si te'l fas de nou, un domini.cat. I, per acabar-ho d'arreglar, fa 4 dies que es van aprovar que ara podria existir el domini.bcn i el domini.barcelona. Bé, què podem fer amb un domini.cat? Doncs tenir la nostra identitat a dins de la xarxa. I com podem tenir la nostra identitat? Primer de tot heu d'anar i comprar-vos un domini. 8 euros, 9 euros amb el descompte que hi ha ara. Si aneu a domini.cat us dirà qui són els registradors que us fan descompte, i amb el nom i una targeta de crèdit tenim el domini.cat funcionant.
Expliquem això, o sigui, jo entro a domini.cat, llista de registradors,
allà et diuen 1, 2, 3, 4, 5, 6 registradors que et fan descompte.
I punxe sobre el nom d'un registrador, me duen a pàgina on puc.
Punxeu sobre més d'un, perquè els preus no són iguals per tothom.
Ah.
No, els senyors de domini.cat ells tenen un preu, anem a dir, de majorista. I llavors cada registrador
fa el negoci com creu. Vale.
I et pot oferir un domini pelat, o et pot oferir alguns serveis addicionals. Et pot dir, tu tindràs la web amb nosaltres, o tu tindràs el
correu
amb nosaltres,
exemple,
o no. I llavors mireu el preu. Mireu què necessiteu i mireu el preu. Si ja teniu el domini.cat, podeu fer acceptar el que us està venent aquest registrador o anar-vos a posar el mail amb el vostre domini. I la millor, en aquests moments, la millor manera i la més barata per fer-ho és anar a Google. Aneu a Google i per 40 euros a l'any tindreu tot el servei de correu amb el vostre domini.
En lloc però pots posar un domini.cat a Google? No és obligat el gmail.com?
És el que volia explicar.
Pagant.
Que no és obligat que sigui gmail.com. Gmail.com és gratis.
Oh.
Però papet.cat són 40 euros.
Per l'any.
Usuari.
L'any.
A l'any.
I per fent
usuari.
El gmail.
I fent servir les mateixes eines que el gmail. Mhm. És a dir, el pots consultar des del telèfon, pots anar a la web, té el seu sistema de control d'spam.
Et poden espiar, poden posar-te anuncis d'enterro quan s'ha mort un familiar.
No, ja, si pagues no tens anuncis.
Ah, mira, això és un detall.
Tens anuncis quan estàs gratuïtament dins del Gmail.
D'acord.
Si no voleu pagar 40 euros, teniu una altra solució, però no tindreu el vostre domini. Tindreu un domini.cat, que són els del Yo Soc Cat, que és una iniciativa dels de ISOC, la Internet Society a Catalunya, que tu pots posar-te el domini que vulguis sense pagar ni un d'euro. Perdó, el nom que vulguis amb el seu domini sense pagar ni un d'euro.
Però per tant és un domini jo soc...
.cat. Però tu et pots posar al davant vicentpertal@josoccat. O sigui, també estàs jugant amb el .cat sense necessitat ni de comprar el domini ni de pagar els 40 euros aquests que estàvem dient a l'any, però tu ja estàs disfrutant d'un domini.cat.
N'hi ha per alguna raó, igual que comentàvem abans, que circulen històries que no acabo de saber per què, n'hi ha aquest bulo de que el domini.cat és més car que els altres. No sé.
Va començar
no?
sent més car, perquè havien de posar en marxa la infraestructura.
Però, ja
però
no.
Clar, 8 euros a l'any, no, no sé a quin preu un .com o un .es... ara estan a 6, 7, 8 euros.
Depèn, no, estem parlant, no estem parlant d'una diferència important. No,
estem parlant d'un, dos, tres euros amb alguns registradors amunt i amb alguns registradors avall, depèn d'on vagis. I finalment, si voleu tenir el vostre web amb el vostre domini.cat, podeu anar tranquil·lament a Blogspot, que sabeu que sempre hi ha el papet.blogspot.com, però allà, si teniu un domini.cat, podeu customitzar-lo, podeu posar el vostre domini i la gent anirà directament al blog que feu en Blogspot amb el vostre domini. No cal que sigueu blogspot.com.
Molt bé, perfecte.
Més informació a comunicacions.cat.
Després de la lliçó del Joan Jofre, tornem amb el Francesc Xavier Hernández Cardona, historiador, coautor del Museu Virtual de la Guerra de Successió, www.guerradesuccessió.cat, i ens havien quedat abans parlant de tota aquesta cosa que el Martí ja posava ulleig. Quan el Martí posa ulleig, vol dir que aquest tema li interessa molt, no?
Jo, jo m'he quedat amb això de que els catalans i els valencians érem els americans quan a passió per armes del segle XVIII, això...
Sí, sí, així. Va molt lligat, són pobles que tenen constitucions més desenvolupades, diguem, a Catalunya, doncs, o més mantingudes i crescudes a Catalunya, doncs, en aquest moment, però gent molt destra amb l'ús de les armes, perquè disposar les armes era un símbol, doncs, de llibertat, i tu tenies que tenir-les per si havies d'acudir en defensa de la terra, diguem, a la crida del príncep. Llavors són tecnològicament molt innovadors, el fet del pany Micalet, que és el primer gran intent de mecanitzar les armes de foc, clar, abans anava amb metge, tu, amb metge sí que si plou malament, diguem, no? És automatitzar el tret, diguem, és un gran invent, és un desastre per la humanitat, però sí que posa les bases perquè els europeus es matin durant 200 anys amb un sistema més eficaç, diguem, per dir-ho d'alguna manera.
L'eficàcia per sobre de tot.
Clar, pensa que els bandolers nostres es treien un pedrenyal i podien disparar mentre que l'altre havia d'encendre la metxa, etc. És a dir, eren armes eficaces.
Que dotava de superioritat, clar.
Que dotava superioritat i més velocitat de tret, més seguretat, etc. Diguem, no? Llavors, aquesta cultura militar és molt present encara durant tot el segle XVIII, és a dir, quan els catalans opten per la resistència, vaja, la hipòtesi no és una decisió molt fonamentada, ells tenen comandaments militars amb experiència, tenen tropes ben preparades. Penseu, per exemple, que no sé si algú de vosaltres va fer el servei a l'exèrcit, no? Però crec que encara ara sempre diuen preparats, apunteu foc, diguem, no? Doncs al segle XVIII els exèrcits de l'època no deien això, deien preparats foc, diguem, no? Això vol dir que la gent no apuntava, perquè amb aquells fusells difícilment es podia apuntar, i disparaven tots a la vegada.
Tots a volto.
Clar, a volto, per fer un impacte psicològic, i entre tots, tota la línia disparant, que és el que hem estat experimentant, veure quin mal feies a l'altre, no? Però els primers, la primera vegada que s'introdueix el concepte apunteu és amb els manuals d'instrucció catalans, que tenim el manual del coronel Ferrer de Mallorca del 1714, el manual Alcantarilla, que no sé si un any abans, que et diuen les ordres són preparats, apunteu foc, és a dir, que és un exèrcit aquest que apunta, el qual és una novetat important, diguem, no? I en diferents documents es nota, ells donen molta importància al fet d'apuntar. Tot i que les armes siguin molt rústegues, són gent com, al ser avassats a les armes, tenen una certa punteria, no? Ara, en les proves que hem fet, això encara no ens surt prou bé, perquè tot i que als catalans se'ls atribueixi variables de millor punteria, el fet del foc en massa dels francesos és més eficaç. Però segur que ens deixem alguna variable, que ja ho anirem descapdallant amb els propers mesos, perquè si no, no s'acaba d'entendre. Són combatents molt temuts.
Em curioseix aquesta visió, perquè clar, nosaltres vivim una vida de... si tenim sort, 90 anys i la memòria és curta, no? I jo diria que no tenim la imatge de nosaltres mateixos com un poble bèl·lic, més aviat com que vam perdre la guerra, no sé què, més aviat és una cosa que no sembla que nosaltres siguem així, no? És,
bé,
aquesta imatge militar dels catalans és...
A veure... tot això s'hauria de matisar, diguem.
Sí, no? Sí,
alguna
sí.
Tens que és un poble derrotat.
Clar.
El segle XVIII, l'any 39, en fi.
Sí, sí, sí.
Esperem que ara...
Ara guanyarem.
Amb la nova guerra de les paperetes tindrem més sort, diguem. O ens anirà millor, no? Però, esclar, els pobles derrotats, el primer que els has de dir és que no tens història... militar i encara hi ha molts prejudicis, i parles de temes de història militar i encara la gent et pensa coses estranyes, que si ets un militarista o això, quan en realitat és una variable més doncs, de la història de qualsevol poble, però diguem, la gent d'aquí, la guerra de successió, diguem, no la guanya Felip V, l'última etapa, l'última etapa, que és la guerra dels catalans 1713-1714, Felip V no hagués guanyat mai malgrat els errors dels catalans, que es mostren també per teoria de jocs i simulacions. Ell necessita tot l'esforç que entri Lluís XIV. Lluís XIV veu que porten un any, que el Popoli no fa res, és quan decideix entrar en tot l'exèrcit de França, en tot el tren d'artilleria, amb el duc de Berwick, que és la millor peça, i entrar, destrossar Barcelona i impedir que el Pau d'Utrecht doncs, perilli, que és el que a ell interessava doncs, de mantenir amb aquests acords. Però és que són realment gent molt eficaç, és a dir, amb l'ús de les armes, tenen capacitat de decisió, tenen bons comandaments, el més important, una oficialitat en qualsevol exèrcit, una oficialitat molt professional i preparada, i per tant són gent que afronten el conflicte amb una tranquil·litat pasmosa, diguem. Per lo que a mi em sembla del que he pogut veure de les fonts i l'experiència directa doncs, amb el camp arqueològic.
I una curiositat que tinc, que no he sabut mai la resposta, i tu has fet pràctiques pel que has dit abans.
Sí.
Si no et maten abans, què trigues en tornar a carregar el fusell i tornar a disparar? Perquè ha de ser una feinada.
Bé, carregar, aviam...
És a dir, tu has disparat una vegada, ja t'han dit foc, pam.
Sí.
Quan estàs en disposició de tornar a disparar?
L'estàndard que és... l'estàndard és el fuseller, perquè hauríem de veure...
Una persona que et sàpiga, una que estigui basada a tirar.
Una persona que mou un fusell, perquè hi ha el fusell, hi ha l'escopeta catalana, que és el que porten les tropes lleugeres, i hi ha la pistola. El normal és el fusell. No és massa complicat, comparat amb ara. No. És a dir, tindries la infanteria normal i després els comandos, diguem, que eren els miquelets, que són els que van sueltos, ja són els que tenen més punteria i van amb escopeta catalana. Els millors, els més disciplinats, històricament són els anglesos. Que un fusell normal, un tirador anglès, d'aquests, el patriota, diguem, és capaç de tirar 3 trets per minut.
Déu-n'hi-do,
és molt ràpid, l'1 normal és entre un, en aquesta època, segle XVIII, entre un i dos, és a dir, que si tu és un fusell entrenat, dos trets els fas, amb la qual cosa, per el que és la simulació, tens tota una sèrie de problema, perquè, clar, van dues línies que van avançant, diguem, no? Llavors hi ha un moment que hi ha una que ha de disparar, aviam, normalment hi ha una que s'està quieta i l'altra vença, diguem, no? Aquests només porten una bala. Si aquests tenen prou direcció i prou capacitat, quan estan a 100 metres els hi poden donar una andanada als que avancen. I això, i a més l'andanada crea un núvol que t'amaga, diguem, no? Llavors encara tenen temps
de carregar
un segon tret si estan entrenats abans de que els altres
hagin
arribat als 100 metres. No corren mai, això que surt a les pel·lícules de van corrents i sí, això, no, sempre van, sempre van. El que corres et canses i t'has acabat, no? Però igual, llavors tenen temps de, encara que estiguin a 20 metres, de donar-los una segona andanada. Els que ataquen normalment no poden parar a disparar perquè no poden parar a recarregar, diguem, no? En canvi...
Clar, per recarregar has d'estar parat,
sí. És que ells lluiten drets,
perquè els fusells només es poden carregar drets, a més a més. És a dir, clar, penses, bueno, aquesta gent, com és que no s'estiren per terra, diguem, no? No s'estiren per terra perquè, primer, els fusells tenen poca punteria i, per tant, tenen poca letalitat, eh? I després, que les de carregar dret. Les grans baixes, les grans massacres, són no tant pel foc del fusell, sinó perquè sempre hi ha uns que s'espanten. Poques vegades s'arriba a la balloneta, això que surt, no, sempre hi ha la gent, no. Ni els cavalls es llencen contra les formacions, els cavalls quan veuen les punxes giren cua, ni els cavalls es llencen contra la formació, ni els soldats, és a dir, que sempre hi ha un que comença a córrer. Llavors, sí, quan una formació comença a córrer, surten els de la cavalleria i els fan autèntiques massacres, diguem. Però sempre és més un tema de pànic, de decisió, de nervis, de psicologia i d'una oficialitat que tu et doni confiança i que sàpiga, doncs, en cada moment dir quan has de disparar, quan no. I l'oficialitat catalana és extraordinària, Penseu que després els 30.000 o gairebé entre 20.000 i 30.000 exiliats que marxen, doncs, dels països catalans cap a la cort austriaca és, en fi, el puny de lo que seria les forces austriaques a la Tercera Guerra Turca, O sigui, s'utilitzen com a força de xoc els regiments muntats des d'aquí, diguem, és a dir, que són gent apretada. I trobeu després forces lleugeres catalanes i valencianes, perquè, clar, tant la monarquia francesa com la monarquia espanyola, després del 18, utilitzen els regiments d'infanteria lleugera de tradició Miquelet als seus respectius imperis, Trobeu regiments francesos, doncs, al Canadà, espanyols a Amèrica, a la frontera Comanche, l'organitzen els catalans, els Comanches l'organitzen els catalans.
Què dius ara? Sí, la frontera, sí, Comanche l'organitzen els catalans, és un llibre.
Sí, un descendent del marquès de Rubí. El marquès de Rubí és el virrei que hi ha a Mallorca. No sé si és el que està fent el Pinyol o no, perquè vaig veure que, sí, que escrivia alguna cosa de no sé on. Em sembla que no, em sembla que no. Això que us dic és una mica més tard. El marquès de Rubí, el fill o el nebot, recordo malament, el reintegren a l'exèrcit monàrquic, diguem, espanyol, en l'època de Ferran VI, i és el que s'encarrega, doncs, de vertebrar tota la frontera dels Comanches, de Mèxic, diguem. Tenen molta presència. O en trobeu fins i tot a les fusellers catalans, en aquest cas, a una expedició a la Martinica, en època del conflicte, doncs, en la República Francesa, o en trobeu en Canadà, per la banda francesa, o en trobeu fins i tot a la batalla de Trafalgar. A la batalla de Trafalgar hi van algun batalló de fusellers catalans embarcats amb el...
No, i a vegades amb reconeixement. Recordo molt el dia a Buda, de Budapest, és la senyera, o sigui, la bandera de Buda és la senyera. I clar, quan arribes quedes parat i dius, què fa aquí la senyera? No? T'expliquen això, que no sé quants catalans van defensar, sí, Buda, i això l'ells es van apanyar i que des
d'aleshores... Segona guerra turca.
I que des d'aleshores...
Important, va ser gairebé una croada. Sí, sí, va sortir molta gent d'aquí per anar a defensar Budapest dels turcs.
I la senyera ha quedat com bandera oficial del barri, no sé si és barri o no sé què és, però vaja, de lo que és Buda, de la part, diguem, d'aquí del riu, és la senyera sense una franja groga dalt i una groga baix, però bueno, també...
S'acosta.
Ja, no, ja saben també que això de les banderes tampoc... ara tots tenim molt clar com són les banderes, però abans n'hi ha una mica més de mànega ampla.
Sí, si efectivament.
Eren, especialment si eren complicades, diguem així, numèricament, no? 9 barres és sempre una complicació, escolta, lo fàcil que és fer-ne menys, no? És curiós, perquè aquest tot aquest àmbit a mi em sorprèn, no? Sí, tu, Martí.
Sí, no sé, quan vagi al cine, miraré les pel·lícules amb una altra perspectiva, m'estan enganyant aquí.
A veure, mira, sí, t'estan enganyant, però per un historiador, diguem...
Shakespeare ja enganyava molt, No sobrevalorem les coses, tampoc.
Per un historiador, diguem, qualsevol visió del passat de la societat humana és apassionant, però en els moments de crisi, els humans fem tonteries al llarg de la vida, diguem, amb multiverses, amb els diners, amb les relacions, amb l'amor, jo què sé, amb tot, eh? Moltes vegades et comportes de manera lògica. Però quan està en joc la supervivència, la gent acostuma a actuar amb una certa lògica per sobreviure. Llavors els exèrcits o els moments de conflicte com a laboratori per veure amb el passat com reaccionen i com es prenen les decisions és molt interessant, perquè no és una situació de crisi, no? Llavors, com a objecte d'interès històric és apassionant, perquè clar, saps que tothom s'hi juga la millor carta possible, diguem, no?
Llavors, sí, però, clar, també heu de tenir en compte que no sempre la juguen bé.
Ah, clar, home, clar, sempre n'hi ha algú que no la juga bé, alguns, en fi, tenen sort, hi ha el factor atzar i hi ha molts factors, però efectivament...
Sí, no heu de suposar que ho fan pensant aquesta és la millor decisió que puc prendre.
Sí, sí, naturalment, naturalment. Tu pots tenir un armament de darrera generació, però si tens la tropa desmotivada, per exemple, variables que ens entren al segle XVIII, diguem, els catalans normalment tenen una motivació importantíssima, diguem, no? Els anglesos, per exemple, tenen una variabilitat de professionalitat important. L'ensinistrament que puguin tenir els catalans per cultura o els anglesos per pràctica no és el mateix que puguin tenir els francesos o els castellans. Són variables que s'hi juguen, i després també, clar, tu pots tenir les millors armes i el que sigui, però si no tens un comandament amb bona capacitat, important, és determinant. Mireu, la guerra dels sis dies, per citar una guerra contemporània, l'exèrcit de l'estat d'Israel es va imposar a un enemic molt superior en material, en igualtat en quant a forces d'aviació, una per la capacitat de decisió i després per tenir una franja d'oficialitat quan arribava als 30 anys molt important. Llavors, si tu mires el nombre, el millor exèrcit normalment és aquell que tu mires el nombre de baixes i que trobes entre el nombre de baixes una quantitat de mandos intermitjos que cauen, diguem, cas de l'exèrcit israelià a la guerra dels sis dies o cas de l'exèrcit català durant la guerra de successió, és a dir, la quantitat de capitans que cauen amb el combat és molt gran. Això vol dir que tens una oficialitat que està molt motivada i que arrossega a la tropa, diguem, i que la dirigeix directament sobre el terreny.
Molt bé, escolta, ha estat fantàstic això. Així a l'internauta sempre diem que a partir de la tecnologia ens agrada explicar històries i avui déu-n'hi-do les que hem arribat a explicar. Això ha estat un autèntic plaer. Els qui vulgueu saber més sobre aquest tema, ja sabeu, www.guerradesuccessió.cat o googlejant, que és una paraula que no sé mai, googlejant, o googlejant el Francesc Xavier Hernández Cardona, historiador i en fi, una persona que pot explicar qualsevol cosa de tot aquest món i de tota aquesta època. Francesc Xavier, moltes gràcies per haver compartit la sabidoria, per les vies que esteu obrint, que espero que donaran molt de fet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Perquè lo de la guerra és interessant, però lo de l'Ebre encara m'interessa gairebé més saber què va passar. Absolutament apassionant i ens toca. I ens toca molt, molt de prop també. Martí, ens veurem la setmana vinent. Joan, també, la setmana vinent ens hi trobarem amb els qui vulgueu, per cert, ja ho sabeu, envieu-li comunicacions.cat, podeu enviar-li preguntes al Joan Jofre de com es solucionen les coses, i sap solucionar-ho tot, i el que no sap solucionar-ho, doncs... Exactament, anava a dir-ho, però per un moment me semblava greu, però després ja que ho dius tu, lo que, si no ho sap, si ho inventa, que també és una forma de saber. Tots vosaltres ens trobarem la setmana vinent, així a l'internauta, com sabeu, sempre acabem amb una de les cançons que graven en format acústic a l'Espai VilaWeb diversos grups i cantants. Aquesta setmana no és molt acústica perquè és molt difícil que els Pirat Sound System graven alguna cosa acústica, però és el que més se li acosta amb aquesta versió del senyor d'Helen Renou. I com sempre, les 24 hores del dia, tota la informació del que està passant al país, que estan passant moltes coses, i al món, la trobareu a través de vilaweb.cat.
Vinga, anem a remenar la família, ha! Jo sóc d'un top enderroc, sóc senyor de la barra, tantes nits interminables, cada cop sóc més macarra. Jo sóc la sargantana, tinc un pacte amb el diable, per dir les coses clares arrossego mala fama. Sóc l'ovella negra, solter sense remei.
Ai, que se'm baixarà l'arròs, nen.
I un llunàtic malparit, em vull la sang.
i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum del primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou.
Remena, remena, la pirata és aquí. Ska, reggae, music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta. El rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Ska, reggae, music pel meu sexy body.
I no t'adormis pel camí. Quin ús de caix, fes que giri el teu vinil.
I pel teu sexy redim
em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum del primer sol.
Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou.
Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum del primer sol.
Em vull la sang
i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou.
Bueno, costa fer una miqueta d'enrenou aquí el dimarts a la tarda, però ho anirem intentant mica en mica, poc a
sí,
poc.
Sí.
Vinga, vinga, fot-li. Vinga, brètol. I aquí a l'Espai VilaWeb, Pirats Sound System, presentant amb Vull la Sang 2013, original Pirats Sound System, directament des del barri de Sants i el Maresme, ens Vull la Sang, venga, veiem-nos el cipoll!
Jo pensava que amb l'edat d'Artodor això se'm passaria. Jo no pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Serveix la nocturnitat cada nit de bar en bar. Tingueu ben clar que no podreu passar amb aquest gat vell. No, són tants anys, tants per anys, són les nostres mostres d'aquestes que fan històries no aptes pels comptes. No tinc destí tombant eternament.
Perquè és llarg el
perquè
camí.
Perquè diu que llarg el camí. No marxarem mai més d'aquí. Hi ha més plats a la ciutat, fer soroll per enredar. Girem els plats i tornem a començar els hidrats. Que la pirata ara arriba carrega la llesta en forma. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol.
Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou,
em vull la sang i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol.
Em vull la sang i no saps ben bé prou.
Soc senyor de l'enrenou.